Ràdio Vilafranca.
Bon dia, engeguem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 4 d'octubre de 2023. Un Penedès en xarxa, un magazín en clau Alt i Baix Penedès que farem plegats des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Així que acabi el sumari, ens hi posem qüestió de minuts amb una estrena, el Calaix de Dansa, una nova secció que anirà a càrrec de la Lucía Dieguez de l'Escola de Dansa Cascavells. I avui ens estrenem explicant com començar a ballar, on i per què, i a més també agenda. Tot dansant, tot reivindicant la dansa i el moviment, ens plantarem a 9:15 al flaix informatiu aquesta cita, la primera de les tres que tenim cada matí amb les notícies de casa. I a continuació, retrobada amb l'historiador Jordi Ferran i els seus tastets d'història. Avui el nostre historiador de capçalera ens explica els 100 anys de l'Escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès. Seguirem a partir de les 10:06, després del butlletí, entomant aquesta segona hora, i parlarem de cabres, d'un ramat d'un centenar de cabres que ha recorregut l'històric camí ramader de Marina, tot fent transhumància, com es feia abans, des de les muntanyes pirinenques fins al Penedès. Tindrem amb nosaltres el seu pastor, el Daniel Giraldo, l'alcalde de Gombreny, el César Oller, que els ha acompanyat i els ha tocat la manxa borrega, i l'investigador de la transhumància penedesenc, el Joan Rovira. I a 10:45, de nou parada i fonda perquè els serveis informatius ens expliquin què passa aquest matí de dimecres. Cada dimecres, després del segon flaix informatiu, hi ha tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyen la Júlia Brix, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. I els proposem parlar de mobilitat, de transport i, per què no, de transhumància. El MOS Festival Internacional de Cinema del Vi, que celebrarà la 12a edició del 2 al 12 de novembre, el Penedès ja està molt madur i avui el presentem amb Vinzeum a les 11 i uns minuts amb el codirector del MOS, Xavier Fornos. A 11:45, darrera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el tercer flaix informatiu d'aquest matí de dimecres. I acabarem amb l'agenda al detall, un parell de propostes de cap de setmana. D'una banda, la 23a edició del cap de setmana ibèric a Olèrdola. Ens ho explicarà la Marta Maragall. I de l'altra, la tercera edició del Festival 340 d'Arts Escèniques que la companyia Criatures celebra aquest dissabte a Ordal. En parlarem amb el Fèlix Casanelles. Amb el bon gust de boca que ens deixaran aquest parell d'activitats culturals i de cap de setmana, tancarem la paradeta d'aquest dimecres 4 d'octubre al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
quan falten 4 minutets per arribar a un quart de 10, posem catifa vermella per presentar una secció nova on mensualment parlarem i reivindicarem la dansa, el moviment. És el nostre calaix de dansa, que ens apropa des de Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Com bé dius, encara continuem presentant noves seccions, noves incorporacions que ens aniran acompanyant al llarg de tota aquesta sisena temporada, i és el cas d'aquesta que presentem ara tot seguit. Mensualment parlarem amb la Lucía Dieguez de l'Escola de Dansa Cascavells, i amb ella ens endinsarem en el món de la dansa, que era un d'aquests foradets que encara teníem al programa. Lucía, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Gràcies per aquesta secció, eh?
Una secció on ens endinsem en el món de la dansa, i jo ja deixo el micròfon i tot teu.
Doncs moltes gràcies, Eli. Doncs benvinguts a la nova secció Calaix de Dansa. Aquest nom ve d'una picada d'ullet de l'expressió calaix de sastre, que és aquell lloc on posem totes les coses que no sabem ben bé on posar, i acaba ple de coses. Doncs crearem en aquest espai un calaix de dansa. I avui parlarem de com començar a ballar, a on podem començar a ballar, per què i què ballar. També farem una recopilació d'alguns aniversaris de personalitats de la dansa. I al final de tot farem una agenda. Una gran agenda ens espera entre el 4 d'octubre i el 29 de novembre, dia que s'emetrà el segon calaix de dansa. Comencem, i bé, per mi setembre, aquest mes que acaba de finalitzar, és realment quan comença tot. A gener, canviem el número de l'any, sí. Però no és cert que setembre és quan tot l'engranatge d'horaris, activitats que volem fer, comença a funcionar? Doncs la dansa és l'opció que moltes persones opten per ella. És una opció que porta disciplina, treball individual, en equip, moviment físic, sensibilitat musical. La dansa és cultura. I reforça la cultura general que els petits tenen al col·le i que els grans tenim per diferents inputs a les nostres vides. Cal dir que la dansa forma part de l'esquelet cultural de molts països, sent part del seu dia a dia. Aquí, majoritàriament, forma part del nostre temps de lleure, que és la formació de la persona fora de les seves obligacions. I què millor que moure el cos, no? Perquè el cos et durarà tota la vida. I no, senyors, no pots anar al súper dintre de 2 anys i comprar-te un altre cos. No, el cos et durarà tota la vida i cal esgarrapar temps per tu. A Cascavells, molts alumnes entren a les seves activitats, a les seves classes, i porten un núvol gris a sobre del cap amb multitud de problemes. I quan comencen les classes, aquest núvol es va desfent. A l'acabar la classe, porten un somriure d'orella a orella. Són alegria pura. Això, químicament, se li diu endorfines. D'això parlarem en un altre calaix de dansa. Però aquesta alegria fa que a vegades, a la porta de Cascavells, algun pare em diu: «És que et porto la nena perquè es cansi». Mireu, el millor regal que us podeu endur a casa és l'alegria de la dansa. Però tenim un cliché. La dansa s'inicia entre els 2 o 3 anys, potser els 10. Error! Pots començar sempre la dansa. Tu tens 80 anys, te'n vas a un lloc de baix de saló i entre pecho i espalda te marques un paso doble que pa' què. O tens 30 anys i pots començar ballet. Val, no seràs aquella noia del tutú i puntes que has vist ballant al llac dels cignes. Però això no fa que, sabent que un corredor que fa 100 metres llisos amb una marca de 9 segons faci que els altres no puguem sortir a córrer, cert? Doncs tu agafes la teva barra i fas els teus exercicis. Després al centre, a les diagonals, i a l'acabar et sents lliure. O si no t'agrada el ballet, doncs prova una classe de jazz Broadway. Vas a la teva classe i et marques una coreografia amb barret i bastó. Que entre tu i jo, els petits els hi encanta. Però els grans disfruten amb un barret. És brutal. Però diuen que la dansa és cara. És exclusiva, elitista. A veure, sí, de vegades hi ha un uniforme, material, actuacions, puntes, reixetes pel monyo, aquelles reixetes que es trenquen cada classe, oi que sí? Però cal saber quin tipus d'organització té l'entitat on t'apuntes. És important, eh? És com quan et canvies de proveïdor de telèfon. Preguntes preus, els gigas que entren, quan ens cobraran... Doncs per saber quin tipus d'organització té l'entitat de dansa, tens que preguntar quin tipus, quins preus i segur que trobaràs una que s'ajusti a la teva butxaca. Sobre els professors... Hi ha una discussió sempre oberta. Professors en titulació, sí o no? Els meus alumnes a Cascavells veuen una paret plena de titulacions. Això els hi garanteix, entre cometes, als meus alumnes, uns coneixements tècnics i físics per evitar lesions, perquè, a veure, tot això ho he estudiat. Però cal dir que hi ha molts i grans professionals que per diverses circumstàncies no han pogut de joves treure's una titulació. Si tens un bon professor i té els contactes suficients per orientar-te, t'indicarà en cas que tinguin... Saps això que es diu madera o duende, que li diem als artistes? Doncs t'indicarà una jove companyia on poder iniciar un camí preprofessional o una entitat, si en la teva entitat no es fan, per començar els exàmens per fer una titulació. Però permeteu-me que teniu que tenir una mica d'ojo amb aquests professors happies. Perquè, a veure, si tu vols aprendre anglès, mira si els professors d'idiomes tenen una titulació o són natius, no? Doncs amb la dansa igual. Cal provar, cal comparar, cal preguntar, perquè a la fi som nosaltres o els nostres fills qui ens posem a les seves mans. Perquè de disciplines hi ha tants tipus de dansa com persones diferents al món. Mira, està la clàssica, el ballet. Està la neoclàssica, més avantguardista. La moderna, el jazz, el claqué, aquells musicals de Broadway... Està la contemporània, els balls de saló, la popular, la folklòrica, la urbana, el funky, el hip-hop... La llista és interminable. Tingues en compte que la dansa, com a complement de vida, és impressionant, tant física com mentalment. També pot ser un complement per la gimnàstica, el patinatge, l'acrobàcia, el modelatge... Te'n recordes d'aquelles endorfines que deia abans? La dansa fa que et sentis bé. I això la gent ho nota. I això fa que tot vagi bé. Però bueno, ara, si em permeteu, començaré a ocupar una mica d'espai a la vostra agenda. El passat 1 d'octubre va ser l'aniversari de la Julia Andrews. Us en recordeu d'aquella Mary Poppins, Víctor o Victòria, a Sonrises i Làgrimes? Doncs bé, passeu-li un WhatsApp perquè va ser el seu aniversari. O el 8 de novembre, Àngel Corella... un gran ballarí espanyol que té, per cert, una acadèmia aquí ben a prop, al Montseny. I els més grans, el 20 de novembre, una gran ballarina de ballet fa anys, Maya Plesskaya. I ara sí, comencem amb l'agenda d'espectacles que hi haurà aquests propers dies. El Tívoli es va estrenar el dia 15 de setembre i estaran fins al 26 de novembre de Producers, producció d'Àngel Jàsser i Manu Guix, i tenim un enregistrament d'Enric Marimon, ballarí d'aquest espectacle.
Hola, Lucía. Sí, efectivament, vam començar les prèvies, les primeres funcions en públic el 15 de setembre i aquest dijous tenim en el Teatre Tívoli la gran estrena mediàtica amb periodistes i personalitats reconegudes del món de l'espectacle i la televisió i molt contents. La veritat és que agrada molt el musical. Estarem fins a finals de novembre i també amb la possibilitat de prorrogar fins al Nadal si agrada, que esperem que sí, i això jo el recomano a tothom. És un espectacle molt divertit, de gran format, amb un decorat espectacular, un cos de ball de 15 ballarins, una orquestra de 10 músics, i nosaltres ens ho passem pipa dalt de l'escenari i pel que estem veient, el públic també s'ho passa d'allò més bé.
Doncs moltes gràcies, Enric, per la col·laboració i aquest dissabte tinc la sort de poder anar a veure-us. Les crítiques han sigut excepcionals per a aquest espectacle. Però ara seguim amb l'agenda. Atenció, perquè el dia 7 d'octubre a la Factoria Cultural de Terrassa està Querencia, d'Antonio Najarro, qui, per cert, va ser director de la Companyia Nacional d'Espanya, i el qual va tenir l'aniversari l'1 de setembre. Un apunt. Doncs seguim. Factoria Cultural de Terrassa el dia 13 d'octubre, Otra Danza, i al Coliseum entre el 24 d'octubre i el 5 de novembre, The Rocky Horror Show, espectacle basat a la pel·lícula de culte amb el mateix nom, que, per cert, aquest espectacle serà en anglès. Seguim amb Factoria Cultural de Terrassa el dia 27 d'octubre, Marta Graham Dance, i a l'Auditori de Sant Cugat el 28 d'octubre, Carmina Burana, Crea Dance Company. I ara, dir-vos que el dia 1 de novembre és festiu. Doncs és el Dia Internacional del Ballet. Es celebrarà el World Ballet Day, que són classes obertes online de les grans companyies mundials de ballet. Aquestes classes tindran diversos horaris, ja que hi hauran connexions des de Japó, Londres, Amèrica. Consulteu la seva pàgina web per tal estar al corrent dels horaris de cada companyia. Parlant del món del ballet, tenim la gran sort de tenir un enregistrament de Liz Lamis, fundadora de la jove companyia de ballet clàssic de Catalunya, que tots els que ens hem format a la Royal Academy of Dance de Londres, segur tenim contacte amb ella.
Hola, Lucía. Gracias por contar conmigo. Como siempre, tú ya sabes que el ballet clásico es mi terreno. Me gusta mucho leer y instruirme sobre ello. El Día Internacional del Ballet. Fascinante, fascinante. Cómo ha crecido el ballet clásico mundialmente desde principios del siglo XX. Curiosamente, se desarrolla debido a dos guerras civiles y dos guerras mundiales. Tendríamos de hablar sobre ello un día. Mientras tanto, me gustaría reclamar que Cataluña sigue siendo una de las grandes ciudades de Europa sin su propia compañía de ballet, que también podríamos hablar de ello un día. Mientras tanto, disfrute del día. Un abrazo grande.
Elise, es un honor tener esta colaboración y sí, prometo que en los próximos episodios haremos una entrevista sobre el auge del ballet y las diferentes dificultades que nos encontramos en este, nuestro país. No sé què més dir. Moltes gràcies, Elis. Seguim. Seguim l'agenda amb el mes de novembre. Al Teatre de Vilanova, el 4 de novembre, està Rojos, de Miquel Barceló. A la Factoria Cultural de Terrassa, el 10 de novembre, Pensaments addicionals, de Lucía Vázquez. I a l'Auditori de Sant Cugat, el 11 de novembre, Cronos, del Ballet Barcelona. I atenció, perquè a Sant Sadurní d'Anoia, a les Caves Agustí Torelló Mata, el dia 19 de novembre, ens visitarà el Ballet de Barcelona. A la Factoria Cultural de Terrassa, el dia 18 i 19 de novembre, al Llac dels Cignes, del Ballet de Kiev. I, atenció, a l'Auditori de Sant Cugat, el dia 19 de novembre, es durà a terme la 6a Gala de Ballarins Catalans al Món. Tenim un enregistrament de Salvador Martínez, vicepresident de l'Associació Ballarins de Catalunya.
Molt bones, Lucía. Primerament, agrair-vos donar-nos un espai a l'Associació Internacional de Ballarins de Catalunya. Sí, exacte. El dia 19 de novembre, el Teatre Auditori de Sant Cugat acull una vegada més la Gala de Ballarins Catalans. Aquest any, 6a edició ja. A nosaltres ens fa especial il·lusió perquè per l'associació agafem la direcció artística i organització completa de la gala. Estem molt contents. Tota aquesta feina que ha fet durant aquests 5 anys de gala, no? Aquesta cita de la dansa que s'ha convertit, la senyora Marisa Lluís ha fet un gran treball amb una gran passió i ens fa molta il·lusió agafar aquest projecte. Bé, només em falta convidar-vos a dir que serà una gala molt especial, molt emotiva i que hi trobareu figures, com sempre, de gran renom que es troben ballant per Europa i per la resta del món. Res, us esperem a tots el dia 19 de novembre al Teatre Auditori de Sant Cugat en aquesta 6a edició de la Gala de Ballarins Catalans del Món. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Salvador, per aquesta col·laboració. I jo ja tinc les meves entrades per tornar a disfrutar d'aquesta gala. I bé, seguim amb l'última data d'aquesta agenda a l'Auditori també de Sant Cugat, el dia 26 de novembre, Paisajes de la companyia CRA Moviment. Bé, com veieu, ens envolta molta dansa i, a més, si us heu fixat, no es trepitgen les dates entre elles. Això vol dir que podrem disfrutar tots els caps de setmana d'espectacles de dansa. Però, malauradament, el temps se'ns ha acabat. Espero de tot cor que aquesta informació us animi a ballar, o com a poc, us animi a omplir els teatres. El proper 29 de novembre tornaré amb més agenda, més entrevistes, i recordeu, cuideu les vostres endorfines i a ballar la vida.
Un veritable plaer, Lucía, tenir-te avui aquí al Penedès en xarxa, estrenant aquesta secció de dansa, aquest calaix de dansa que ens acompanyarà mensualment aquí al Penedès en xarxa i on, mica en mica, anirem agafant aquestes ganes, si no les tenim, pel món de la dansa. Moltíssimes gràcies, de veritat, aquesta estrena avui aquí. I ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies a tu.
Penedès en xarxa.
Farem cas a la Lucía i posarem endorfines i molta marxa amb els Strombers i la dansa del sonat.
Més obligacions, més em piquen els collons. A mi que em diu si mai em foto en un marron. I quina hòstia em fotaria si em veigués fumant Maria. Ni puta idea del poc de bo que queda al món. Però no ens digueu que som estranys. Ja heu vist el món com està anant. Com està anant. La dansa del sonar. Ai, com ballo, ai, com ric, ai, que vaig massa amb la...
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest primer flash informatiu del matí en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El Banc de Sang i Teixits vol triplicar les donacions de plasma per assolir l'autosuficiència. El Departament de Salut, mitjançant el Banc de Sang i Teixits, ha engegat aquesta setmana, coincidint amb la Setmana Mundial de la Donació de Plasma, una campanya perquè Catalunya sigui autosuficient en plasma el 2025. Per això cal que arribem a les 50.000 donacions anuals, el que significa triplicar les donacions que fem actualment. A Vilafranca, dimecres passat, es va fer una campanya de donació de plasma a la nau. En aquesta ocasió, 25 persones van fer la seva donació i 75 pacients se n'han pogut beneficiar. Altres vegades, les campanyes que es fan a Vilafranca són mixtes, de manera que conviu la donació de sang i la donació de plasma. El plasma és el component líquid de la sang en què estan suspesos els glòbuls vermells, els leucòcits i les plaquetes. Està format en un 90% per aigua, a més de sals minerals i proteïnes que són necessàries pel bon funcionament del nostre organisme. Quan el donem, s'utilitza per fer transfusions, unes 4.000 anuals a Catalunya, en casos de grans cremades, accidents greus o hemorràgies durant una operació. Però el plasma també serveix per elaborar medicaments. El Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb la seva seu a Olèrdola, disposa de dos estacionaments públics, un per vehicles de dues i quatre rodes i un per autocars. I a partir d'aquest mes d'octubre es limita l'accés a l'aparcament públic destinat a vehicles de dues i quatre rodes. El museu explica que aquesta acció ve motivada pels continus atacs de vandalisme i especialment l'ús inadequat de l'espai, els quals generen un gran volum de brutícia i deixalles. Des del museu s'informa que es podrà seguir accedint a peu o en bicicleta a l'aparcament superior i d'aquí als camins de l'entorn, des del mateix aparcament inferior. El MAC espera que aquesta mesura contribueixi a una millor preservació de l'espai patrimonial, tant natural, el Parc d'Olèrdola, com cultural, pel que fa al museu. En aquells esdeveniments o actes programats amb horaris fora de l'habitual, el pàrquing restarà obert fins a la finalització de l'acte. Matinada moguda la d'ahir a les carreteres de Tarragona. Un accident múltiple va obligar a tallar la carretera AP2 durant una estona i un incendi forestal a la C12 tallava la via entre Xerta i Benifallet. Pel que fa a l'accident, els serveis d'emergència es van rebre un avís per un xoc en cadena a les 5:15 hores de la matinada. Segons informacions del Servei Català de Trànsit, fins a 3 vehicles haurien col·lidit al quilòmetre 231,6 de l'AP2, a l'altura de Banyeres del Penedès. El xoc va tenir lloc en sentit nord i es va haver de tallar la carretera mentre es duien a terme les tasques per auxiliar les persones implicades, així com per la neteja de la via. Segons Trànsit, malgrat el xoc múltiple, per sort no hi hauria ferits. Sant Quintí de Mediona acollirà diumenge la 27a trobada catalana de portants del Sant Crist. El cos de portants de la vila serà l'encarregat d'organitzar la 27a edició d'aquesta trobada, que cada any se celebra a un municipi diferent de Catalunya i que s'hauria d'haver celebrat a Sant Quintí el 2020, però a causa de la pandèmia es va haver d'anul·lar. Enguany hi participaran 18 agrupacions de portants del territori. El programa d'actes començarà a les 8 del matí, amb l'acollida i l'esmorzar per tots els participants al poliesportiu municipal. A 11:15 tindrà lloc el Via Crucis pels carrers del nucli antic de la vila. El punt de sortida serà l'església de Sant Quintí i els portants de les diferents agrupacions portaran la creu durant les 14 estacions amb les que consta aquest camí. Finalment, a les 12, se celebrarà l'Eucaristia a l'església.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 10:15. Un cop al mes us oferim una secció sobre història i el Penedès. Són els tastets d'història, de la mà de l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle a Domenys Ràdio.
Mica en mica anem recuperant seccions i en aquesta ocasió tenim el tastet d'història i tenim aquí, que m'acompanya a l'estudi, el nostre historiador de referència, el Jordi Ferran. Molt bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé.
Com estàs?
Bé.
Ben tornat de nou.
Gràcies.
Ja hi tornem
sempre
a ser després.
Plaer.
Doncs igualment, després de l'estiu, com ha anat tot plegat?
Bé, molt ocupat, molt enfeinat.
Sí? I sí, això? Sí.
Doncs perquè hem estat de celebració a la Bisbal aquest estiu, celebrant el centenari de l'edifici escolar actual.
Déu-n'hi-do.
Bueno, a part de que presentar un llibre i un documental que ho vam... El llibre el vam fer per Sant Jordi, però el documental el vam presentar el 8 de juliol, que feia el dia exacte del centenari. Després, per Festa Major, hem dedicat també una exposició de records escolars i aquest cap de setmana vam fer la cloenda amb una trobada d'antics doncs, mestres i mestres actuals. Doncs hem estat molt enfeinats.
Que bé, doncs diria que avui del que volem parlar és exactament d'això, no? De l'escola fa un segle, posant com a exemple l'escola de la Bisbal.
Sí, ja, bueno, ja que és el centenari, és una excusa, però bé, ens serveix una miqueta per parlar de què va significar l'escola i com era l'educació fa un segle, bastant diferent de l'actual, lògicament, tot i que fa un segle, el 1923, ja era diferent de fa un segle i mig, o de fa dos segles, atès que, com moltes coses que hem anat parlant, la primera reglamentació així de l'escola, tal i com coneixem avui en dia, o com van conèixer els nostres avis, és de meitats del segle XIX, amb una llei que es deia la Ley Moyano, que va establir per primera vegada la creació... Va vindre a regular allò que ja es feia de forma extraoficialment, que és que els nens, perquè ensenyava de molt antic, no? Sempre s'ha ensenyat, però ensenyaven doncs, els frares, els rectors, a la rectoria, els secretaris municipals, que a la tarda feien classes així de repàs... és a dir, ensenyar, tota la vida s'ha ensenyat. Quan fem el centenari de l'escola no vol dir que anar a l'escola tingui 100 anys, però ens ha servit que fa 100 anys de la inauguració d'un edifici molt espectacular. Si mai veniu a la Bisbal, que esteu convidats. A més, aquest cap de setmana també hem fet una activitat de pintura mural i ara tenim tot el poble, és la Planelles del Penedès. Així que si veniu a la Bisbal, a part de veure els murals, també podeu veure l'escola, que és un dels edificis més macos del poble. I avui explicarem per què. Per què és l'escola, un dels edificis més macos del poble, i no pas l'Ajuntament, per exemple, que fins l'any 90 era una casa vella, perquè ens entenguéssim, i per què es va decidir fer, no?, fa 100 anys. Això que deia, ensenyar bé d'antic, tota la vida s'ha ensenyat, amb els nens, amb aquests sistemes una miqueta potser més regulars, i les nenes... moltes vegades a través de cosidores. De fet, hi ha una cançó popular que diu la mare de Déu, quan era xiqueteta, anava a costura a aprendre de lletra, que ve a reflectir això, que és que moltes vegades les nenes aprenien una miqueta, tot el seu aprenentatge estava vinculat a això, a aprendre de costura o en altres... a les costureres o en altres cases que aprenien un ofici i també una miqueta les primeres lletres. Bé, a la meitat del segle XIX, això, com dèiem, va canviar amb la primera llei d'educació per tot l'Estat que establia a tots els municipis la creació d'una escola per nens i una escola per nenes, que havia d'anar a càrrec municipal, igual que el manteniment del mestre i la mestra. Això, com sempre, sent una imposició i sense recursos addicionals, va causar més problemes que gràcia a les autoritats municipals, perquè, clar, suposava doblar la despesa, perquè no només s'havia de mantenir una aula de nens i un mestre de nens, sinó també una aula de nenes i una mestra de nenes. Hi ha molts casos de com aquestes primeres implantacions provoquen molts problemes, sobretot a les noies, perquè moltes mestres d'aquestes eren joves de família mitja o mitja baixa, que per progressar havien estudiat per ser mestres. La mestra era de les primeres figures que va ocupar l'espai públic en una societat on l'espai públic era eminentment masculí i només els safarejos i les botigues eren els espais públics feminitzats. Llavors, que hi hagués una figura amb certa autoritat, no? Com era una mestra, va provocar tota una sèrie de conflictes, que algun dia en parlarem, perquè també és un tema molt interessant i que s'ha estudiat. Però bé, com dèiem, tot això venia a dir que que la primera regulació, no? o la, de l'escola tal i com la van conèixer els nostres avis és del segle XIX, per tant, tampoc és molt llunyana en el temps. Això vol dir que a meitat del segle XIX es va començar a crear una necessitat, que és la de tindre un edifici per escola de nens i de nenes, perquè, com dèiem, moltes vegades doncs, acabaven en els pitjors edificis del poble, bàsicament, que era els que es podia permetre als ajuntaments, perquè els ajuntaments era l'impost de tota la gent. També moltes vegades amb uns índexs d'assistència una miqueta discutits, perquè doncs, quan el nen tenia 8 o la nena tenia 9 anys, potser la família preferia que anés a collir raïm o olives o a fer feines del camp o les noies a aprendre un altre ofici i així intentar millorar les economies familiars que no pas anar a escola. Per tant, aquests primers passos en la educació regularitzada van costar, no? També hem de tindre present que la regularització per part, és a dir, la creació d'una estructura centralitzada vol dir la imposició també, entre altres coses, del castellà. I l'ús eminent del castellà a classe. És una cosa que també hem de tindre present que tot i que no estava prohibit el català, com després estarà prohibit en les altres dictadures, sent les dictadures del segle XX, bé, tota imposició centralitzada comporta una regularització que té beneficis i té contres, no? Això és com ho van viure els nostres avantpassats de fa un segle i mig. Situació, però, que amb el temps va anar canviant. Aquí entenem, doncs, que el que primer va suposar potser un problema, que és a dir, bé, ens han enviat una reial ordre que hem de crear una escola de nens i de nenes, no tenim més galliners per col·locar els nens, no sabem on col·locar les nenes. Al cap de mig segle i de l'avenç de teories des de la higienista que defensaven, no?, que els espais havien de ser ventilats, il·luminats, que la importància, no, la importància de la salubritat afectava a la sanitat humana, a la supervivència de vida. Tot això és un moviment molt important de finals del segle XIX, també de principis del segle XX. I, a banda d'això, també tenim les noves introduccions pedagògiques que no només afecten a les grans ciutats, sinó que també arriben a pobles com aquí al Penedès. Primer, doncs, perquè hi havia mestres que s'havien format a fora i que eren destinats aquí i que venien amb noves idees, i també perquè a través de la premsa, de l'opinió, dels diaris, que es llegien moltes vegades, no?, la gent que volia estar en política i tal, si no sabia, o a vegades no tenien quiosc als nostres pobles, però sí que anaven a comprar el diari al Vendrell i el pujaven i el llegien o a la taverna o al... o on s'afaitaven els diumenges. Llavors, totes aquestes innovacions van anar calant en els nostres municipis. Això va fer, per exemple, que la Bisbal, a principis de segle XX, a la dècada dels anys 20, decidissin com a projecte, principal projecte, diríem, per dotar d'una imatge renovada al poble, construir unes escoles, que ja tenien unes escoles, és a dir, a la Bisbal ja hi havia unes escoles construïdes feia 30-35 anys, és a dir, no era una necessitat imperiosa, però sí que van considerar segurament que era a través de la construcció de noves escoles, un edifici escolar modern, innovador, imponent, era la forma de dir, també, en les darreries del nou centisme, i de la Mancomunitat, que apostava per la modernització de tota Catalunya, de convertir Catalunya ciutat, no? Que tots els pobles tinguessin una carretera, un telèfon, una escola. Doncs va ser aquesta aposta, la de construir una escola, per dir, nosaltres ja som moderns. Mm-hmm. No? I de fet, així ho van fer, es van vendre boi totes les propietats del poble i van endeutar, de fet van demanar un crèdit per 50 anys, que es va acabar pagant a l'any 70 i poc. És a dir, entre Franco i el crèdit per construir les escoles, van anar a la part en qüestió de vida, perquè imaginem quina despesa que es va fer, a més, construir les escoles, molt superiors a la que en aquell moment es necessitava. Mm-hmm. Per la importància aquesta que havia adquirit l'educació a la dècada dels 20, o la importància que havia adquirit la renovació pedagògica, no?, en la idea de renovar el país socialment, culturalment, políticament, no?, com en aquest cas es va utilitzar la construcció d'un nou edifici per... una miqueta el que s'havia fet aquí als anys 2000 en la construcció de pavellons i palaus de congressos, no? És a dir, si tu ets alcalde d'un poble...
Havies de fer un pavelló
i un palau de congressos per dir...
mandat.
Ara ja som moderns, hem entrat al segle XXI.
Clar, molt
doncs,
bé.
Per això van construir les escoles i no pas un nou ajuntament, perquè es dona la casualitat que, de fet, l'Ajuntament havia començat a estalviar per construir un nou ajuntament modernista amb el mateix arquitecte, Antoni Pons i Domínguez, i arran d'atzars de la vida van decidir aparcar aquest tema i dir no farem un ajuntament, farem una escola. Això també és molt interessant, no?, en el pensament de l'època. O sigui, això és difícil d'explicar en papers, no hi ha ningú que expliqui, no, és que hem decidit que queda millor fer una escola que un ajuntament.
Clar.
Però a través dels seus escrits, de les autoritats d'aquell moment, municipals en aquest cas, pots entendre que el que volien era això, una miqueta treure's la llufa, en el cas de la Bisbal, que se l'havia considerat durant el segle XIX un poble, el mal nom que tenim és la Bisbal gent de punyal, perquè era un poble amb una conflictivitat social important. Llavors era una forma de dir, no, ens volem treure aquesta llufa, construirem unes escoles.
Què hi passava dins les escoles, Jordi?
Bé, doncs el que passava en aquesta època que es van construir és que ser mestre devia ser molt difícil, perquè en realitat hi havia...
Igual o més que ara?
Crec que
més, no?
Crec que més. I a més, amb un sou pitjor, que no dic pas que els mestres tinguin un bon sou, no? Se'l mereixen tot, però els seus companys de fa un segle les passaven més magres, eh? També hi ha la dita de passar més gana que un mestre, perquè diríem que cobraven relativament poc. Per tota la tasca que havien fet, que és que les classes, sigui l'escola de Bisbal, per exemple, que la van crear, és a dir, una escola nova, com si ara aquest any fessin una educació aquí, tenia tres aules. Bueno, tenia dues aules en realitat, l'aula de nens, l'aula de nenes i el parvulari, que no era ni una aula, era un espai circular, bueno, una cosa per entretenir ja la canalla.
Com una ludoteca, vaja.
Sí, una miqueta. No, ensenyaven, eh? El que ha estat molt bé en la celebració d'aquest centenari és que hem pogut anar entrevistant a molta gent d'aquests 100 anys i no, la gent, sobretot la gent més gran, doncs explicaven molt bon record de què feia a classe, no? I molta gent que et deia, feia gràcia això, que et deia que ells a parvulari, a 4, 5, 6 anys, ja els havien començat a ensenyar de lletra i d'altres que jugaven i que... Mm-hmm. Bueno, els diferents nivells. Perquè això és el que els hi passava als mestres, que és que tenien aules amb molta població. Sabem pels anuaris de cada any que, per exemple, a la Bisbal hi havia els anys amb menys gent, entre 60 i 80, i fins i tot entre 80 i 100, 110 alumnes per cada classe, és a dir, classe de nois i classe de noies, i que podia abarcar dels 6 als 12 anys perfectament, o dels 6 als 8 anys, depèn de... A més a més, l'edat obligatòria es va anar pujant i baixant. Mm-hmm. No, els 8 dies es va anar pujant. Per tant, vol dir que el mestre, que havia de fer totes les assignatures, també havia de fer els diferents graus de cada assignatura. I tot això, entremig d'un moviment, això ho diu, per exemple, en un resum anuari, una professora, que és Carolina Roig, que diu que de la Bisbal, que es han de canviar, si es volen canviar també el mètode d'ensenyança, és a dir, al nen no se li pot fer entendre la lletra a base de llegir, copiar i cop, sinó una miqueta que es aprendrà millor entenent les coses, descobrint-les. En aquesta primera època, per exemple, a la Bisbal es donen també les primeres excursions a altres pobles, van a Tarragona, hi ha excursions a la natura per entendre el que estan veient a fora. Vull dir, també hi ha un procés així de modernització de l'escola, però amb moltes dificultats per la sobrepoblació que anava a l'escola. Mm. De fet, per exemple, a la República, aquesta mateixa escola, que és acabada l'any 23, a l'any 31, aprofitant l'adveniment de la República, el primer que es fa és demanar dues aules més per poder fer ja...
Partir per nivells, no per edats,
i de convertir de dues a quatre aules, que és el que al final s'acabarà passant, i el que hi haurà durant tot el franquisme, que seran quatre aules, normalment, doncs això, a cada aula hi anaven complertes tres quintes, per tant, el mestre també no és que li fos molt, molt fàcil perquè havia d'anar ensenyant el mateix a un lloc a l'altre. Mm. A més, això també ho hem d'entendre, amb una educació que, tot i que s'estava renovant, ara ens semblaria clarament desfasada, en el sentit que les noies prioritàriament el que feien era llegir, escriure i sobretot labors i coses vinculades al treball domèstic, i els nois tenien un programa totalment diferent. Hi havia geometria i altres coses, però bàsicament també el que es feia era llegir, escriure i coneixements vinculats a l'ambient rural que hi havia, en aquest cas, a l'època. Una cosa que també que hem d'entendre és que una cosa és el programa oficial que hi ha a la llei i l'altra és allò que, a través dels anuaris dels mestres, podem entendre que és
que fessin, s'aplicava, no?
Que s'aplicava, perquè el mestre el que volia és que al final de curs, quan feien les exposicions de treballs escolars, que era una cosa que es feia molt, s'acabava el curs i llavors ensenyaven tot el que havien fet i anaven els pares perquè els pares estiguessin molt contents. El mestre el que volia és que els pares estiguessin contents, per tant, fer treballs i fer coses d'aplicació pràctica, ensenyar-li a un fill, per exemple, ensenyar a escriure cartes, això es portava molt en aquella època també perquè era pràctic, perquè els pares en molts casos no sabien o tenien moltes dificultats en un ambient rural, de pares que havien estat ensenyats en el segle XIX, quan ja hem explicat que tot aquest procés d'educació va costar molt engegar-lo, doncs a vegades no tenien aquestes habilitats, aquestes skills, que ara es diria. I llavors era una educació molt pràctica encara en aquestes èpoques de principi de segle XX, en un ambient rural com aquí al Baix Penedès i com la Bisbal i com molts pobles. En aquest centenari ens ha ensenyat una miqueta això, no? Veure en aquest moment en què hi ha, com hem intentat explicar, canvis entre entre les necessitats existents, què significa l'escola en aquell moment, i com s'acaba creant el sistema educatiu, que al final, que això us convido, hem editat un llibre que si el voleu pues, el trobareu a les biblioteques públiques de Catalunya, que n'hi ha exemplars, o si no, si venim a l'Ajuntament de la Bisbal també en tindreu, una miqueta que explica com a partir del centenari expliquem tot el tot què ha passat a l'escola els 100 anys i es veu com en aquests 100 anys, doncs, a través dels testimonis d'aquells avis i àvies i pares i res com nosaltres, com ha anat canviant a poc, però com durant el franquisme encara en l'estructura aquesta a principis de segle de l'escola és la que una miqueta es va heredar en el franquisme amb un element religiós molt més important, no? Però que ha servit... És un exemple clar com de, a partir de la història, intentar reviure aquelles històries personals, orals, recuperar les memòries de molta gent que ja no hi són o que aviat no hi seran, i que és una miqueta també el que volem fer aquí, no? Quan venim aquí a explicar un petit tastet, també és perquè la gent, doncs a casa seva que ho escolta, recordi o recuperi tradicions orals o recordi coses que li han explicat o que ha viscut.
Un treball molt interessant i un recorregut també per aquests 100 anys d'història amb el primer tastets de la temporada. Jordi Ferran, com sempre, un plaer. Bon inici de curs.
Gràcies.
Bon inici de curs
a tothom.
I amb això doncs ja t'emplacem d'aquí a unes quantes setmanes. Que vagi molt
Moltes
bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Estem a punt de tancar aquesta primera hora del Penedès en xarxa. De seguida arriba el butlletí de notícies de les 10 i després d'uns quants anuncis, les cabres, un centenar de cabres, seran les protagonistes. Aquestes cabres han recorregut l'històric camí ramader de Marina durant 23 etapes per reivindicar aquest camí i la transhumància. Unes cabres que arribaven diumenge passat al Penedès i que finalitzaven aquest camí, aquesta aventura, aquest camí de vida. Us ho expliquem de seguida.